Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
El gimnàs municipal tindrà la continuïtat assegurada fins l'1 de gener del 2022. Aquest matí la majoria del ple municipal ha votat a favor d'una proposta d'Esquerra Republicana que demanava mantenir el servei del gimnàs i obrir una taula de diàleg per debatre com es pot gestionar l'equipament d'una forma pública. Li han donat suport la Crida, Ciutadans i fins i tot Podem, que forma part del govern local. En la proposta dels republicans, els encarregats de pensar el nou model del gimnàs seran els partits, els treballadors, usuaris i tècnics municipals. Precisament, un representant dels treballadors ha intervingut en aquesta sessió per demanar que se'ls tingués en compte, Paco Cuenca.
I nosaltres no ens hem sentit així, no ens hem sentit inclosos. Volem demanar a l'alcaldia que se'ns escolti, que se'ns tingui present d'ara en endavant en les possibles solucions, resolucions o tràmits que es puguin fer sobre el futur del gimnàs.
PSC i Junts s'han abstingut argumentant que la situació actual del gimnàs, que té molts pocs socis i pèrdues econòmiques cada any, era responsabilitat del quadripartit. A més, consideren que ells ja havien arribat a un acord amb els usuaris per mantenir el gimnàs obert. Tot seguit us ampliem aquesta informació i altres notícies destacades del dia.
Titulars.
Fa uns minuts hem conegut com serà el dispositiu de seguretat per visitar la Fira Reial. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere.
És previst que la visitin 24.000 sabadellencs.
Així ho ha assegurat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
La podran veure unes 24.200 persones que tindran garantides de forma absoluta totes les mesures de seguretat. Això ens interessaria que quedi molt, molt, molt clar perquè ho hem estat treballant moltíssim. L'aforament s'ha calculat a partir de la capacitat de gestió de les entrades i sortides de públic i es troba dins dels límits permesos per la normativa vigent.
Calculen que es podran visitar les instal·lacions on hi haurà el Reis Diré d'Orient unes 550 persones cada mitja hora. Per evitar aglomeracions, es recomana que tothom hi vagi un quart d'hora abans de l'hora a reservar-se per poder-se prendre la temperatura. Hi ha dos circuits diferenciats per repartir millor els participants.
Un sabadellenc presidirà el Banc de Sang i Teixits.
Es tracta del catedràtic Francesc Gòdia, enginyer químic vinculat al banc des de fa molts anys. Entre els reptes que ha destacat en una entrevista al Cafè de la Ràdio hi ha la rapidesa que s'ha de garantir per recollir i analitzar la sang i els teixits que reben.
Els despatxos del centre d'esports estan ben atents al mercat d'hivern per reforçar l'equip.
La finestra s'obre aquesta temporada més tard del que és habitual, concretament el pròxim 4 de gener, coincidint amb la tornada a la competició del Sabadell. Ara mateix el club disposa d'una fitxa lliure al primer equip i, per tant, en cas de voler realitzar diverses incorporacions, s'hauria de donar alguna baixa.
Repassem aquestes i altres informacions en la pròxima mitja hora amb Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia més fresc avui que ahir, 14 graus ara mateix a Sabadell, també hi ha alguns núvols que tapen el sol. En Sergi Mateu ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Tenim la presència de núvols als mitjans a gran part de Catalunya. Estones deixen el cel entremig i molt ennuvolat i tot això barrejat també amb la presència d'algunes boires o bancs d'estrats baixos a molts punts de l'interior, a molts punts de la depressió central o de la vall de l'Ebre. També a punts del litoral tenim la presència d'alguns núvols baixos. Tots aquests núvols s'han de mantenir en general al llarg d'aquesta jornada de dimecres. Fins i tot hem d'esperar que a punts del vessant nord del Pirineu al final del dia siguin més abundants aquests núvols i que puguin deixar alguna precipitació feble. Tot això a l'espera d'una davallada de temperatura que començarà a partir de la jornada de demà i que, sobretot durant la jornada de Nadal, ens deixarà un ambient força fred en conjunt a tot Catalunya. A més, amb un vent que també durant la jornada de Nadal s'anirà reforçant, vent de component nord i oest, i que sobretot es deixarà notar a l'extrem sud, també a l'Empordà i al Pirineu. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Pel que fa a l'estat del trànsit, circulació amb retencions a la B20 a Barcelona cap al Nus del Llobregat. També trobem complicacions per una calçada restringida a la C31 al Prat del Llobregat en sentit Barcelona, per la mateixa causa, per una calçada restringida a la C17 del Tagamanent. Per anar cap a Barcelona també trobem algunes complicacions per circular per aquesta via. Repassem també l'estat del transport públic. En Javier Arjona ens ho aprova des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments, per atropellament d'una persona a Caldes d'Estrac, la R1 de Rodalies a Catalunya, la línia del Maresme, circulen demores que poden superar els 45 minuts. Sense deixar Rodalies, recordeu que per reajustaments al servei de Nadal, la R7 no dona servei i la R8 circula en 50%. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Bon dia. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Esquerra Republicana ha aconseguit el suport de la majoria del ple municipal per mantenir el servei del gimnàs i obrir una taula de treball per repensar una gestió pública de l'equipament. Els republicans han canviat lleugerament la seva proposta inicial per convèncer Marta Morell, portaveu de Podem, que finalment ha donat el vot necessari per aprovar la mesura. Ara bé, durant la major part de la sessió, els grups s'han estat culpant del pèssim estat actual del servei municipal.
Sí, sobretot PSC i Junts han carregat contra els hereus del govern quadripartit, a qui responsabilitzen de la situació actual del gimnàs, només 400 socis i unes pèrdues de 200.000 euros els dos últims anys. El cas és que el gimnàs es troba en una situació de frau de llei, perquè el contracte va caducar el 2017 i des d'aleshores només s'ha prorrogat un cop, sense la condició de licitar un nou contracte per la seva gestió. Lourdes Ciuró ha carregat contra el quadripartit per no haver resolt durant el seu mandat el tema.
Una cosa és la poesia que ha explicat el senyor Fernández i l'altra és la realitat del tema. Avui ens trobem que tenim a sobre la taula un informe d'intervenció que ens diu que avui estem en frau de llei. És a dir, que hi havia una concessió administrativa que havia caducat l'any 17 i que es va prorrogar forçosament. Però només es podia prorrogar, o més ben dit, es podia prorrogar sempre i quan, a més, es licités el servei de nou. Això no es va fer en cap moment.
Fins i tot Marta Morell, portaveu de Podem i tinenta d'alcaldessa del govern Ferrés, ha criticat l'herència rebuda del quadripartit.
Nosaltres hem mirat el programa amb el qual l'Esquerra Republicana es presentava a les eleccions municipals del 2019. Hem volgut saber quina era la seva proposta per superar la manca de viabilitat del gimnàs, però resulta que no n'hi ha cap. I és així com el govern actual ha heretat el gimnàs municipal, amb problemes seriosos de viabilitat econòmica i sense cap proposta desenvolupada.
Ara bé, finalment ha votat a favor de crear una taula de treball com demanaven els republicans. Gabriel Fernández, el portaveu del grup, ha resumit els acords aprovats.
Que el ple de l'Ajuntament de Sabadell encomani a l'actual govern a mantenir el servei de gimnàs municipal, que es formi una taula de treball durant el mes de gener de 2021 amb tots els grups municipals, representants d'usuaris i treballadors del gimnàs i tècnics del servei d'esport, cicles de vida i salut, per treballar en l'establiment d'una fórmula de gestió de titularitat pública i que prioritzi la gestió directa. Aquell nou model ha d'entrar en funcionament com molt tard l'1 de gener del 2022.
La Crida per Sabadell i Ciutadans han defensat la proposta d'Esquerra des del primer moment. Els anticapitalistes consideren que el problema ve d'origen del primer contracte que va tenir l'equipament. Nani Valero n'és la portaveu.
Quan parlem de la gestió del contracte, doncs ja s'ha comentat alguna cosa, però sí, venim d'un contracte de 16 anys iniciat el 2001, una època en la que vostès governaven i van ser impulsors d'aquest contracte. De fet, en la documentació que hem pogut accedir hem vist com el senyor Sánchez, el senyor Burgués, la mateixa senyora Ferrés signaven documents perquè es pagués el desequilibri financer que presentava l'empresa com a mínim durant 5 anys, entre el 2010 i el 2014. I, per cert, el 2015 i el 2016 el gimnàs no va tenir cap dèficit.
I els taronges no veuen per quin motiu no s'hauria de votar a favor de crear una taula de negociació per dissenyar el futur del gimnàs. Ho ha defensat Adrián Hernández.
el gimnasio tendrá que continuar hasta que decidamos cambiar o no la gestión. ¿Usted apuesta por la gestión privada? Pues bien, vamos a hablarlo en esa mesa de trabajo y vamos a saber también la opinión de usuarios y trabajadores. ¿O usted no quiere saber la opinión de usuarios y trabajadores en referencia a nuestro gimnasio municipal?
Finalment, des del PSC han tancat el debat assegurant que el problema del gimnàs ja estava solucionat abans de començar aquesta sessió. Com ha recordat el portaveu adjunt Eloi Cortés, el govern es va fer enrere en la idea de tancar l'equipament i va prometre que mantindria el servei més enllà del 31 de desembre. També va anunciar que buscaria una entitat privada que se'n fes càrrec.
Yo entiendo que tienen que venir a vender, que gracias a su moción se ha solucionado el tema, pero llegamos a este pleno con el problema solucionado. Llegamos a este pleno con el problema solucionado por la decisión del gobierno y por el acuerdo que hemos llegado, en este caso con la señora Siguró y también con los usuarios.
El PSC i Junts s'han abstingut, mentre que la resta de forces hi han votat a favor. Així doncs, treballadors i usuaris del gimnàs tenen garantida la seva supervivència i es crearà una taula de treball per pensar com es pot gestionar de forma pública i eficient a partir del 2022.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La sentència de la caserna de la Guàrdia Civil, que confirma la possessió de l'equipament per part de l'Ajuntament, ha d'obrir la porta a pensar els seus usos de cara al futur. Així ho consideren des d'Esquerra Republicana i des de la Crida, dues de les formacions que van reimpulsar el procés de recuperació de la caserna durant el mandat anterior. Tot i la possibilitat que el Ministeri d'Interior presenti un recurs, els dos partits defensen la necessitat de començar a decidir de forma conjunta com s'han d'utilitzar les instal·lacions de la Gran Via un cop acabi el litigi.
El republicà i exalcalde de Sabadell d'ell, Juli Fernández, es mostra satisfet que els tribunals donin la raó a l'Ajuntament de Sabadell i confirmin la possessió de la caserna. Així mateix, confia que el Ministeri de l'Interior no recorri la sentència i que es pugui començar a abordar el futur de les instal·lacions. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
No allarguem més els terminis i que puguem disposar d'un espai clau que, doncs, com bé sabeu, hi ha una part que teníem ja iniciada els treballs per poder fer habitatge social i que puguem començar el debat de ciutat, perquè al final, en una peça tan important, crec que el més important és que tots i totes puguem opinar i debatre sobre quin és l'ús que li hem de donar i a partir d'aquí iniciar la transformació d'aquest espai.
En el mateix sentit s'ha posicionat des de la Crida el també exalcalde Matías Serracant, que atribueix la sentència a tota la feina feta inicialment per l'Entesa amb el primer contenciós administratiu i més recentment pel govern quadripartit. En aquest sentit, assenyala que caldrà tenir en compte diversos aspectes a l'hora de decidir els usos de la caserna.
La caserna és un element patrimonial, no? Forma part del pla de patrimoni, per tant està protegida. I aquest és un element important perquè aquesta millora, no, de la protecció de l'espai també és deguda al nou pla de patrimoni que vam desenvolupar. I, per altra banda, és obvi que hi ha uns habitatges i que aquesta ciutat necessita d'habitatge de protecció social i, per tant, així ho recull també el pla local d'habitatge que, com hem anat denunciant des de la Crida per Sabadell, doncs el govern municipal el té en un calaix.
Des de la Crida presentaran aquesta tarda, des de la mateixa caserna, algunes de les seves propostes de futur per les instal·lacions.
Més enllà de les reaccions d'aquests dos partits, a les xarxes socials també se n'han registrat d'altres.
Per exemple, des de Podem Sabadell, formació actualment al govern, han assegurat que aquesta és una bona notícia per la ciutat, ja que ara es tindrà l'oportunitat de repensar la caserna i decidir entre tots com es rehabilita i quin ús se'n fa. Des de Junts per Sabadell, la seva líder, Lourdes Siurop, ha apuntat que s'està més a la vora de poder-la destinar a un ús per la ciutat. Per últim, des de Ciutadans, el seu portaveu, Adrián Hernández, confia que el Ministeri d'Interior no apel·li la sentència i ha reconegut que portar el cas a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va ser un encert per part del govern anterior. Més enllà de l'àmbit polític, des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell s'han mostrat satisfets d'aquest nou pas per recuperar la caserna i insten el govern municipal a crear un procés participatiu obert a la ciutadania per decidir-ne els usos.
Un minut per tres quarts de dues, la cavalcada estàtica de Reis ha exhaurit entrades. La Fira Reial, com se l'anomena, agafa així el testimoni del vapor reial a Fira Sabadell i incorpora els elements de la cavalcada dels carrers. Les més de 24.000 reserves fetes per gaudir-ne es complementaran amb una retransmissió especial que es podrà seguir des del web de l'Ajuntament i per Ràdio Sabadell.
Serà el dia 5 de gener en streaming, des de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre. Tot plegat perquè ningú es quedi sense veure un espectacle que comença el dia 2 a 2:15 del matí. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, diu que ja s'han establert els circuits d'entrada a Fira Sabadell.
Tenim circuits que estan totalment marcats, que demanen a tothom que, per tant, situï la distància que ens demana tota la normativa de Procicat. El control d'aforament serà molt estricte i també les mesures de seguretat. Trobarem diverses persones de personal que col·laboren amb l'Ajuntament que, evidentment, doncs, faran que aquestes cues siguin confortables i d'altra banda ordenades i que tothom se senti el més segur i possible.
El primer punt d'espera pot encabir 400 persones i serà el primer filtre a la Gran Via cantonada amb carrer Tres Creus. Després, en el segon tram, se'ls fa el control de temperatura, validaran l'entrada i els posaran gel. Llavors, els assistents se separaran en dos recorreguts paral·lels, esquerra i dreta de la nau de la fira. Cada grup superarà el centenar de membres, amb mascaretes i mantenint la distància. I farà la visita en un quart d'hora, de manera que cada 20 minuts passaran per la fira unes 550 persones. De la Rosa diu que l'espai tancat dona seguretat a tots els participants i visitants.
Vam considerar molt ràpidament que era molt més adient fer-ho en un recinte tancat. Això preserva el confort, sobretot, de les persones que hi participen durant tots aquests dies, totes les comparses i tots els voluntaris i voluntàries que acompanyaran les majestats, i també farà que sigui molt més agradable per les persones, doncs, que ho visitin.
Als figurants se'ls farà un test d'antígens i també durant la mascareta posada en tot moment. A més, cada dia se'ls desinfectaran els vestits.
Abans de la Fira Reial també es pot fer reserva d'una de les 25.000 entrades per fer arribar els desitjos a l'ambaixador reial del 26 de desembre al 4 de gener a la Casa Duran.
O els cartells dels barris repartits entre la sala Miguel Hernández del Centre Cívic de Can Rull i la Granja El Pas a partir del dia 27. També es podrà rebre un missatge de l'ambaixador a través del mòbil a partir d'un codi QR o lliurar la carta als Reis en format virtual al web municipal, que serà contestada pels mateixos Reis d'Orient. El Conte de Reis estarà disponible en format audiovisual, animat per Lluís Campmajor, després que el seu autor, David Vilairós, l'hagi adaptat a l'actualitat de la pandèmia. El trenet de la plaça Doctor Robert, que normalment es troba al Parc Catalunya, s'ha anul·lat degut a que és una activitat de la categoria de fires, però no així els trens que passegen els passejos comercials, que són a la categoria d'autobús.
Per cert, que avui l'ambaixador reial ha visitat Ràdio Sabadell, on ha respost algunes de les preguntes que li han enviat els nens i nenes de la ciutat. Una entrevista que podeu recuperar a radiosabadell.fm.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en començar, el nou president del Banc de Sang i Teixit serà el sabadellenc Francesc Gòdia. El govern ha escollit Gòdia, catedràtic d'Enginyeria Química, per assumir la presidència després de formar part de l'entitat des del 2011. Aquest matí ha passat pel Cafè de la Ràdio per explicar quins reptes encara una organització capdalt pel sistema sanitari.
Fins al moment, Gòdia ha estat membre del Consell Assessor de l'entitat i substituirà Manuel Peiró com a president, després de 7 anys al càrrec. En la seva opinió, el principal objectiu d'una empresa com el Banc de Sang i Teixits és recollir i analitzar tant de pressa com es pugui la sang, però també la medula òssia, el plasma o la llet materna, i fer-ho arribar a qui ho necessiti.
Nosaltres hem de ser capaços de portar tots aquests elements, que en definitiva són elements que salvaran la vida de moltes persones a Catalunya, al temps que fan, en el moment que fan falta, i sobretot també amb la quantitat i la qualitat que ens fa falta. Això vol dir una feina espectacular pel que fa a tota la part analítica, tota la part de cribatge, de que qualsevol element que surt del nostre banc sigui una bossa per transfusió.
Gòdia reconeix que hi ha una situació present complicada, però no renuncia encara als grans reptes de futur del Banc de Sang, com per exemple els tractaments amb cèl·lules per malalts de càncer.
La Fundació 1859 Caixa Sabadell realitzarà enguany la meitat d'activitats que faria en un any normal. Els responsables de l'entitat han fet balanç del primer trimestre d'un any escolar en què s'assoliran gairebé 500 tallers i uns 10.000 alumnes, unes xifres que suposen un 50% menys d'un any normal als espais Cultura, la seu modernista de Caixa Sabadell i la Masia de Candeu.
Malgrat les xifres, els responsables de la Fundació 1859 han valorat positivament la resposta del públic, especialment de les escoles dins del programa Ciutat i Escola, donades les circumstàncies. Joan Carles Sunyer, president de la Fundació 1859, ha explicat com s'han organitzat les activitats aquest curs.
Sempre les escoles es desplaçaven als centres, ja sigui a l'Espai Cultura o l'Espai Natura, i nosaltres aquest any hem fet un gran esforç per fer 3 formats de tallers. Un, el tradicional, que les escoles que volguessin i en el moment que poguessin es desplacessin als nostres centres, però també els hem ofertat que els monitors es desplacin a l'escola o, per altra banda, també la possibilitat de fer algun d'aquests tallers virtualment. i certament doncs, ha tingut força bona acollida.
Per Sunyer, però, la resposta ha estat molt bona i recorda que han fet un gran esforç per oferir la majoria de material pedagògic en línia a través de la pàgina web de la Fundació. Una entitat que es troba a la recerca d'un nou inquilí per l'edifici modernista, antiga seu històrica de Caixa Sabadell. Des que el BBVA va marxar de l'espai, s'estan buscant nous llogaters que assegurin uns ingressos vitals per seguir amb l'activitat pedagògica.
Teníem un llogater, que era el BBVA, que va deixar de ser llogater perquè va canviar, diguem, la seu, l'oficina principal de Sabadell al carrer Sant Quirze, que són unes dependències propietat del banc. Per tant, aquí nosaltres sí que hem perdut uns ingressos significatius importants, que aquest any ho hem resolt, que l'any 2021 també ho resoldrem, però que, evidentment, la Fundació doncs, ha de rendibilitzar el seu patrimoni perquè sigui una fundació viable i pugui mantenir tota l'activitat sociocultural que estem fent doncs, des de l'any 2013, que va ser l'any que va néixer la Fundació.
Segons Sunyer, sobre la taula hi ha negociacions amb operaris privats i públics per fer activitats a la seu modernista del carrer de Gràcia. Unes converses que, afirma, van pel bon camí.
El turisme rural va a l'alça, però Sabadell no és el territori escollit. Així es desprèn d'un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que constata que la demanda interna a Catalunya d'aquesta modalitat ha augmentat un 23% en comparació amb l'estiu del 2019.
Un dels seus autors, el professor de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de l'UAB, Esteve Dot, ha parlat al programa El Cafè de la Ràdio i alerta que Sabadell no es troba a l'àrea òptima.
Catalunya és una potència pel que fa a turisme rural, però és clar. Depenent de la localització geogràfica, hi ha comarques de Catalunya, com pot ser el Barcelonès o el Baix Llobregat, o on es localitza Sabadell, no? El Vallès Occidental, que precisament no es caracteritza per aquesta modalitat allotjament turístic rural ni per la pràctica en ambients naturals, no? Les experiències turístiques que tots busquem, no?, com a humans.
Dot diu que el turisme rural és segur, de qualitat i sostenible, genera riquesa a la comunitat local i els demandants solen ser persones conscienciades. El 2021 marcarà un abans i un després pel model provinent dels anys 60.
Aquest model que hem estat arrossegant des de fa dècades i podríem dir que a Catalunya des dels anys 1960 en endavant, no?, amb el predomini del turisme de sol i platja i amb aquesta constant massificació, no?, de molta gent, amb tot inclòs, a uns preus baixos, amb aquesta alta mobilitat, l'avió em refereixo, però no únicament, no?, els creuers. Aquí és evident que tot això hi haurà un abans i un després.
El turisme rural va iniciar-se als anys 80 i es va consolidar als 90. Els clients internacionals han passat a ser zero per culpa de la pandèmia. Les dades de l'INE i les enquestes dels principals gestors d'establiments rurals corroboren que la demanda interna ha compensat parcialment la caiguda dels turistes estrangers. Ara el turista de proximitat busca seguretat, tranquil·litat, destinacions menys massificades i poca exposició social.
Més notícies en un format breu. L'associació Ethos, dedicada a la prevenció i rehabilitació de les persones dependents, tanca el trimestre amb èxit.
Tot i el repte per acompanyar aquest col·lectiu enmig d'una pandèmia, els tallers d'empoderament de l'associació han aconseguit els objectius esperats. En total, Ethos ha impulsat 3 seminaris i altres alternatives complementàries per suplir les activitats que feien de manera presencial. Les 3 matèries que s'han treballat en els tallers d'aquest trimestre són la lingüística, la nutrició i la creativitat.
I 2 atropellaments i un accident de trànsit en menys de 24 hores.
Dimarts al matí, 2 vianants van ser investigats per un turisme. El primer tenia 65 anys i el segon 42. Afortunadament, els 2 en van sortir pràcticament il·lesos. Aquella nit, just unes hores abans, un turisme va xocar contra 2 vehicles estacionats a un carrer de Can Feu. La conductora té ferides lleus i els fets estan sent investigats.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes.
Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aquest Nadal, Cap d'en Reis virtual.
Cap d'en Reis virtual.
Totalment gratuïta i 100% solidària. Mou-te i corre per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Dona suport a la primera línia vers la lluita per la Covid-19.
Corre on vulguis.
Corre a casa, al carrer, al gimnàs, a la cinta. Corre per la muntanya o per la platja. Corre pel pati o per les escales.
Corre i mou-te pel taulí.
Cap d'en Reis virtual.
Del 22 de desembre al 31 de gener, inscriu-te i registra amb la teva app favorita un recorregut de 5 o 10 quilòmetres. La teva inscripció serà donada íntegrament a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
Inscriu-te i fes el teu donatiu a capdenreis.cat.
Notícies migdia.
Menys de 5 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Sortim de Sabadell. Noves restriccions a la Cerdanya i al Ripollès per l'augment de casos de Covid-19.
Les dues comarques estan confinades perimetralment des d'aquesta mitjanit i extremen les restriccions. Les reunions socials estan limitades a 6 persones i es tanquen les instal·lacions esportives, la restauració i part del món cultural. L'anunci d'ahir al vespre ha provocat llargues retencions des de primera hora del matí. Les mesures estaran en vigor durant els pròxims 15 dies fins al 6 de gener.
Cues de més d'una hora per fer-se una prova PCR o un test d'antígens als centres sanitaris.
A la vigília de la nit de Nadal, la ciutadania ha acudit en massa als centres privats per fer-se una prova de Covid-19. No obstant això, els experts asseguren que un resultat negatiu no és garantia total i que cal aïllar-se després de fer-se la prova fins la trobada familiar.
Tot això quan només falten 4 dies per començar la campanya de vacunació a Catalunya.
Diumenge començarà la primera fase dotada amb unes 200.000 vacunes que arribarà a unes 140.000 persones de les més de 1.400 residències que hi ha al país. Durant el primer trimestre de 2021 s'espera cobrir la primera etapa que inclou professionals sanitaris, persones amb dependència reconeguda de grau 3 i les persones que en tenen cura.
I França reobrirà el trànsit terrestre i marítim amb el Regne Unit fent un test previ PCR o un test d'antígens negatiu.
L'executiu francès ha tancat de manera temporal la frontera davant la nova soca de Covid-19 detectada al Regne Unit, una decisió que ha deixat milers de transportistes atrapats en una de les fronteres més concorregudes d'Europa. Per la seva part, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol treballa amb els dos països per facilitar el retorn dels transportistes i ciutadans espanyols afectats pel tancament.
I aquest migdia Ràdio Sabadell ha estrenat un reportatge sobre com han viscut el confinament les persones que no tenen garantit el dret a l'habitatge.
La contraportada.
Llueve tranquilo, llueve parejo.
Amb la col·laboració d'Actua Vallès hem pogut escoltar el testimoni d'algunes persones que han passat la pandèmia vivint al carrer, en infrahabitatges o en pisos de relloguer. Un d'aquests és la Carmen, que ha explicat els problemes que va tenir per aconseguir ingressos durant el tancament per l'estat d'alarma.
Bueno, un poco difícil al no tener ninguna paga ni nada, manera de buscarme la vida, pues la verdad un poquillo mal, pero agradecida a la Cruz Roja también que nos traían comida. Nos traían por dos bandejas, el agua, algún complemento, pero bueno, es una manera de vivir, y la verdad, aparte que estamos de ocupa, y eso, no teníamos tampoco, como aquel que dice, agua, unas condiciones fatales.
També hem pogut escoltar la història de la Natalie i el Jordi i els seus dos fills, que només fa un any que són a Sabadell. Van haver de passar el primer confinament en una habitació rellogada, mentre que durant el mes d'octubre els van voler desnonar.
Me acuerdo que ese día yo tenía que ir a trabajar y quedó mi esposo con mis dos hijos y habían amenazas de que iban a venir los mozos. Entonces yo imagínate cómo me fui a trabajar y cuando vine me encontré con toda la gente que no conocía de La Paz. Estaban todos y me sonreían, pero me acuerdo que no llegué al lugar porque me senté en el banco y rompí a llorar. Y me acuerdo que ellas dijeron, tranquila, ya está, no pasó nada. Y le pregunté, ¿vinieron los mozos? Me dijo, no vinieron los mozos.
Podeu recuperar el reportatge sencer titulat Confinar-se sense casa al web radiosabadell.fm.
Un minut per arribar a les 2 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem aquesta tarda a partir de les 4 als butlletins horaris i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara, tota l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.